tre e questa risposta ingeniosa quando stai solo y nadie te escucha. Como cuando te decides a devolver una cinta al blockbuster. Esta vez ya no existe el blockbuster. En su lugar hay un puesto de masajes. Aquella colleja que le da un padre a su hijo, cuando el hijo tiene casi 40 años y roba y se droga. Es tarde, debiste educarlo antes, pero podría ser peor, podría ser banquero.
Gràcies, la vossa Durina. És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 205, l'episodi 13 de la desena temporada. Avui parlarem de Pandora Ràdio i per extensió parlarem de música, com heu notat, i tindrem un tastet, ja ho hem tingut, i continuarem tenint alguna altra més de cançó en directe, i ho farem amb un músic i membre de l'equip de Pandora als Estats Units, Luis Nieto, i amb l'altre component del grup, la Bossa Durina, en Daniel Bolsa.
I també estem tastant cervesa.
Ah, exacte.
I en Carlos ens parlarà una miqueta de cervesa.
Sí, perquè avui tenim oients a l'estudi. Tenim en Carlos Starlux, tenim amb el Miguel Ángel, que no sé quin cognom, no me'n recordo.
Cabrera.
Cabrera.
I tenim en Xavi.
Amb en Xavi Aracil. I avui també està el rei Raimon Lapuente i molta més gent.
I ens estan gravant en vídeo, més a més, ens estan gravant en vídeo.
Ferran.
Tenim en Ferran que ens està gravant en vídeo, o sigui, avui estem tots. I tenim en Sergi Perucho també aquí, sense micro, pobrissó.
Bueno, però posa el robotito, Sergi. Per cert, vull demanar un aplaudiment pel Sergi Perucho, que ens ha acompanyat tots aquests mesos i que avui se'n va. Se'n va a iniciar carreres laborals.
En Sergi Perucho, que segueix l'estela de gent com, jo què sé, com en Raimon Lapuente, no?
Hola, Raimon.
Què tal? Vols anar a Londres, nen?
Avui estem tots aquí, menys el Dani Amo, que entrarà quan pugui, pobret. Anem a reprendre la introducció, vale? Pandora Internet Radio és un servei de música per streaming, de moment només disponible als Estats Units, Austràlia i Nova Zelanda, i molt basat en trobar els millors algoritmes que et permetin accedir a aquella música que realment t'agrada. Cert?
Sí. El que tinc entès, 4 d'aquests algoritmes són de l'Uri?
Sí, els meus i d'algú més també. Bon. O sigui, ara mateix n'hi ha 3 o 4.
A més, aquest episodi és un episodi especial, just abans del descans de les festes de Nadal. El fem així en directe, amb oients aquí. Moltes gràcies, un aplaudiment pels oients que s'han atrevit a venir. Gràcies. I com sempre, fem música a la poma, control tècnic, membre de la tertúlia, Sergi Perucho, col·laboradors... Ara, gràcies. Dani Amo, Carles Caño, Raimon Lapuente, codirecció i postproducció, Marc Alier. Hola, Marc.
Tomàs, avui tinc que estar molt content.
Sí, no hi ha
avui, avui tinc que estar molt content perquè resulta que per primera vegada i sense que serveixi d'ara precedent, en Raül Arribas i jo estem d'acord.
Això no havia passat mai en,
no
en
havia
tota la vida.
Mai. Jo crec que en Raül i jo només parlem de coses que, de les que no estem d'acord. De les que estem d'acord, diguéssim, jo què sé, com en que la fotosíntesi és positiva pel planeta, no
i ve en relació a la darrera pel·lícula.
La darrera pel·lícula, Star Wars. És realment bona. O sigui, bàsicament, tal com l'Andrés Palomino i el Raül Arribas i jo hem decidit, és una puta partida de rol. La pel·lícula és una autèntica partida de rol, és entretinguda, més no poder, i és tot el que volíem que haguéssim fet, per exemple, pel·lícules com L'amenaça fantasma o L'ataque de los clones i és d'allò, penseu que només
no fem spoilers,
no fem gens spoilers, no. Però hi ha llet de color blava quan en una pel·li de Star Wars tens llet de color blau, ja dius fantàstic, què més vols que llet que... I això sí, l'espoiler és que no surten buquis, però a part d'això no direm res més, però realment la pel·lícula val la pena. Mira que em va agradar el Despertar de la Fuerza, a tu també et va agradar.
Hòstia, em va tornar boig. L'he vist 3 vegades al cine.
El 3 al cine, sí. Com els homes de veritat.
El Raül Arribas no va vomitar damunt de la butaca.
A mi em va... No, perquè hi havia una senyora davant i el marit estava a catxes.
Sí, exacte. Va dir que el senyor estava molt catxes, que va vomitar amb una bossa, no d'orina,
Era una bossa de vòmits, sí. No?
D'aquelles, els avions abans et donaven bosses.
Doncs a mi també em va agradar el Despertar de la Fuerza, però aquesta, el Rock One, és realment espectacular. T'enganxa la cadira durant tota la pel·lícula, desenvolupa els personatges superbé i fantàstic, o sigui, tot el que no havíem fet.
Acabo la intro, perquè t'has anat perquè estaves molt content.
És que la vaig anar a veure ahir i estic molt encantat.
Estem fent un tastet de cervesa artesana, en aquest cas aquesta...
Això tu que encara te'n queda.
Sí, a mi encara em queda un culet. És una cervesa que ens ha portat en Carles Starlux, que a part de ser aparellador fa cerveses artesanes, ara està buscant més, i aquesta concretament està dedicada a mi, cosa que li agraeixo molt, perquè es diu Mosca, no? Mosca. No la fas tu, no, és de Girona i té poma.
Deixeu-lo un micro en el cap.
I té poma. Sí, digues.
No, bàsicament que no la faig jo, que és una cervesa comercial que venen, que és de Girona, la fa el Josep de Birrart, però aquí teniu més, i va dedicada a tu i al programa, doncs perquè porta poma dintre de la fermentació.
Molt bé, després
si no
sé alguna,
si no és privat la poma.
Després en el temps dedicat als oients provarem la següent cervesa que sí que ha fet ell, que és teva, sí. Aquesta, vull dir que avui serà un dia super especial. Aquest programa, Josep Ruano, el Loro, que ens escolta i després em diu coses pel canal de Telegram, no es pot tenir un jefe així, de veritat. No tingueu mai un jefe que us patrocini un programa de podcast. No es pot tenir. Diu, aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Benvinguts a Mossega la Poma, 10 temporades parlant de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, doncs entrem a taula i... havíem portat inicialment a l'Uri Nieto, només a l'Uri Dani, a tu no, per parlar de Pandora, però bueno, va dir que vinguessis tu, que tinguessin música en directe, va intervenir el Marc Alier, quan ell intervé doncs hi ha un moviment de la força i passen coses rares.
Es diu caos.
El despertar de la força.
Sí. I esteu aquí per això, perquè a més també volem parlar de la bossa d'orina. Pensava que era el Dani Amo, que va entrant gent. Doncs, Uri, comencem per tu, si et sembla, i anem una mica a la teva trajectòria. Vinga. I el millor és que comenci el Marc, perquè et coneix des que eres petit. I passem també per Pandora, que jo volia parlar de Pandora. Per cert, m'he aficionat a Pandora des de fa 3 mesos i estic super, super content. És la primera vegada que trobo un servei de streaming que l'encerta amb mi. No l'ha encertat Spotify ni Apple Music.
No, de cap manera. Deu recomanar Rihanna o no. Enrique Iglesias i tal. No. A part que la publicitat de Spotify era espantosa.
La de Pandora no és gens intrusiva, Hi ha publicitat, clar, perquè jo tinc la versió que no és de pagament i, òbviament, s'ha de finançar, però no molesta. Uh-huh. Primera, perquè està en anglès. Segona, perquè està ben feta i ben produïda. I tercera, no està pensada com la de Spotify per tocar-te els pebrots. Que, clar, posa l'Enrique Iglesias i...
Bueno, doncs mira, tot va començar farà uns 12 anys que jo estava donant classes d'aspectes socials de la informàtica i els alumnes m'havien de fer una presentació. I un dia allò que et presenta, sentes allà i els alumnes ja els deia, deixeu preparat, us prepareu els projectors i ho prepareu tot, i de cop i volta arribes i et trobes amb un tio melenut amb barba allà i hi havia una fotografia d'una estàtua sumèria i ell diu, escolta, el Marc canta la festa de fit, però jo també tinc un grup que es diu Sargon i també faig spam. I va començar així la presentació. Vaig dir, hòstia, aquest tio és l'hòstia. I a partir d'aquí, doncs, bueno, vam estar xerrant, doncs el vaig fitxar de becari, va fer el projecte amb mi, ens vam fer molt amics i li he anat seguint la festa.
Sargon va ser de les primeres músiques amb nom i cognoms que van sonar a Mossega la Poma,
El Sargon, sí.
Sí.
I te'n vas anar, vas fer el màster de la UOC, quin era?
No, màster de la UPF.
Del Pompeu Harlat, oi?
Sí. De Music Technology Group, que en aquell moment no hi havia màster de música per si, sinó que era com mitjans audiovisuals. I després d'això vaig demanar la beca de la Caixa i me'n vaig anar als Estats Units. I vaig fer un altre màster a Stanford.
Que tens una foto amb el rei Campechano.
Sí.
I el Melchor, Gaspar, Baltasar i el Campechano.
Sí,
i...
que no són els pares, ells.
No.
Ell no és el... Bueno, és el pare d'un.
Va haver-hi el casament.
De molts, de fet.
De varios, sí. Que també és rei, també.
L'altre va fer un concert, va dir que els reis eren els pares i malament, eh?
I... En el Twitter també, no, en l'Instagram.
No ho digueu Instagram ni a Twitter, això no, per favor.
I el cagatió
no
també.
Si anem així no et facis de Twitter.
No, perquè haurem de fotre un explícit al programa perquè estàs dient coses com que els reis són els pares.
Bueno, és igual, fa dos programes parlàvem de copes menstruals, no?
Tomàs, aquest és un tema recurrent que tu treus.
Perquè algú va comprar una copa menstrual pels afiliats de Mossega la Poma.
Ah,
perquè
la va comprar algú.
Home, i tant, per si jo no sabia ni el que era.
Hòstia puta. Ells ho dic molt bé, eh?
Tenim un problema amb la privacitat, he de dir.
No, però no sabem qui... No,
bueno, sí, clar, només faltaria.
Un dels 3.000 oients de Mossega la Poma s'ha comprat una copa menstrual.
Per ell o per qui sigui. Bueno, és igual.
Tornem
a... És que m'interessa molt el de l'Uri.
No veiem que les copes aquelles de cava s'havien fet amb el motllo del pit de la Maria Antonieta?
Sí, aquelles que són així...
Sí.
Però
sí.
És un pit una mica raro, no?
Sí, perquè era
com,
massa...
Com
no...
massa plat de la...
Jo seria més, diguéssim, de Pamela Anderson.
És un podcast de música. Nota el peu.
Bueno, seguim.
No,
és clar. No podeu veure el que està passant. No, sí. No podeu veure, però és molt interessant.
Passa't un micro, és el micro.
Sí.
És aquest, eh?
Bueno, escolta, Ara estàs a Pandora. Com es viu Oakland? Perquè hem fet un museu.
Perdona, a Pandora, Nova York.
No, Oakland, no. Pandora, Oakland, a Califòrnia.
Jo pensava que estava
al
Nova York.
Al costat de Berkeley, allà on estaven els Great Fall.
Sí, 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 sí.
Estava abans a Pandora.
De fet, explica una mica la història. Tu no estaves a Pandora, tu estaves amb un PhD, a part d'un doctorat.
Sí.
És que és doctor, és el doctor, és el doctor titan.
Això ho diuen, jo què sé, jo vaig estudiar el doctorat a Nova York, però fa un any i mig em vaig mudar cap a Califòrnia per començar a treballar a Pandora. I bé, bueno, Califòrnia, molt més tranquil que Nova York, fa sol pràcticament cada dia, no és el drama del clima de Nova York, la gent et saluda pel carrer, allò que deies de Premià de Dalt,
sí, sí,
però
sí.
Una mica Califòrnia, és com Califòrnia, aquest rotllo.
És com Premià de Dalt.
Entre Premià de Dalt i Califòrnia, et saluden pel carrer,
sí,
bon dia.
Molt bé, tinc veïns que parlem, ens donem regalitos, els convido a sopar, no és com a Nova York, que m'enviaven a prendre pel cul cada vegada que entrava a l'edifici i em veien o qualsevol cosa, o sigui, és un rotllo molt diferent, i al mateix temps l'àrea de la Bahia doncs és coneguda per el rock i el hard rock i el heavy metal, que gairebé tot el thrash metal va sortir d'allà, i llavors és, hi ha un munt de concerts. Jo no havia anat mai a tants concerts com des de que visc allà.
Jo veig el teu Instagram i vaig babejant per les mans. Tu també, oi, Dani?
Sí, sí, sí. Jo em vaig posar l'única vegada que recordo de fa molt de temps que m'havia posat de genolls davant d'un vídeo de YouTube va ser d'ell quan ensenyava a fer crits de heavy. Que bo, explica això, Marc, perquè és
no, això ho hem explicat també en el Minuts Mosseguis, sí, sí. Que vam gravar ara farà un any amb l'Uri, que vas anar a un congrés. Tu tens els vídeos aquests de com aprendre a cantar, on sí. Bàsicament imites en Borat o alguna cosa així, vale? I vas explicant com cantar, perquè el problema serà que per fer crits d'aquests de heavy metal és realment difícil, i tu sembla ser que li tens ficat el peu al coll i te'n vas
no és més difícil, que pots fer mal, eh? Pots fer mal a la veu,
pots fer mal, sí, sí, sí.
Nòduls o alguna cosa així, i et van convidar amb un congrés d'ornitola
laringologia, no sé com es diu.
Ornitolaringologia.
Això.
Eso torrino.
I tu els dones els de la laringe, sobretot, i tu els hi dones clients, no? Ensenyant a la gent a cridar.
Exacte. Clar, el punt era, o sigui, jo no sabia ben bé què voldrien, però jo estava davant de pues, 300 experts internacionals sobre com fer que la veu no es destrossi. I llavors havia de fer la conya i tal. Doncs vaig sortir allà dient-los, mira, si la gent fa servir les coses que us estic ensenyant, tindreu més clients, perquè la gent es cascarà més la veu i us vindran a visitar més com a doctors que sou, que tracteu la veu trencada.
I els dones feina...
I els vaig explicar com ensenyar-los a fer-ho molt malament perquè després vinguin a ells a que els hi arreglin.
Era com un cross-promotion. Ell promociona el programa de podcast.
Bueno, a veure, és el programa d'afiliats de l'Uri, m'entens? Sega la poma, compra la gent a Amazon i aquí són els doctors de Torri, no?
Llavors, el que m'agradaria és que l'Uri intentés explicar la seva línia de treball.
Sí, i Pandora, que és... Quanta gent sou, què feu, com ho munteu? Perquè, clar, tu veus música en streaming i sembla com una cosa molt... Doncs, me'n vaig a qui té els drets, els hi compro i faig streaming, no? Uh-huh. Aquí té la cosa bastant més...
Sí, doncs Pandora ara mateix són 2.000 persones, però va començar fa una mica més de 2.000 persones. Va començar fa uns 15 anys amb un altre nom, i en aquell moment va començar el que es diu el Music Genome Project, que el que fan, la idea era anem a escoltar música i anem a anotar atributs de la música, i com que tindrem aquests atributs serà fàcil el tema de recomanació, i així és quan va començar, que la teníem Pandora, teníem aquí a Espanya, teníem Pandora a Europa, estava tot arreu, però després per temes de llicència es van centrar en Estats Units, i ara bueno, també està Austràlia i Nova Zelanda. I aquesta era la idea bàsica, i llavors des de fa uns 5 o 6 anys van començar a decidir, ok, anem a posar una mica més de canya i anem a agafar gent que dissenyi algoritmes perquè recomanin aquest tipus de cançó, no només basant-se en el Music Genome Project, sinó pues, en tothom que dona el feedback de thumbs up, thumbs down, també anàlisi de continguts de la senyal d'àudio.
Les lletres?
Les lletres també es fan servir en algun moment, sí, sí. Si es fa servir tot el que podem, agafem no només pues això, no? L'àudio, els atributs i els thumbs up, thumbs down, sinó també agafem pues, d'on, de quin país són, a quin any van gravar aquest disc, no sé, lletres, no sé.
Grups relacionats i coses així. Sí. Si hi ha una interrelació cultural, mm-hmm. si hi ha membres d'una banda que han estat sí. amb una altra i llavors potser t'agrada...
Tractem d'explotar tot lo de la metadata, tot el que puguem ho explotem.
Curar música, o sigui, que et recomanin música, no, segur que no és una tasca senzilla, no ho és.
No.
No és. I el que passa, què m'he trobat jo, que sóc oient llarg de Spotify, i, bueno, Apple Music no tant, però de Spotify déu-n'hi-do, què m'he trobat? M'he trobat que perquè una cançó m'agradi haig de... Sí, no és ni tan sols invertir temps a posar els thumbs ups, perquè les que m'han recomanat no m'agraden. Després, hi ha moments que jo no tinc temps d'estar dient m'agrada, sinó que em fio de llistes de reproducció que he de curar continguts. Hòstia, no l'encerten mai. Però va ser el primer dia entrar a Pandora, una llista d'aquelles que era de Thanksgivings o una cosa d'aquestes, Friendsgivings, li deia, no? Algo així. Boníssima, tio, boníssima. És que no hi havia una cançó, és que em faltaven pulgars per anar a posar thumbs up. Vull dir, jo diu, pare meva, visto que... És que, vull dir, ja no és... O sigui, el catàleg de música és un catàleg excel·lent. Vull dir, així d'entrada, i això suposo que no té res a veure amb... Ni, o sigui, està menys comercialitzat, o no sé com funciona, però... Amb la sensació que vaig tenir jo,
Hi ha molta gent... que és músic a Pandora. Llavors jo crec que això es nota. Hi ha no només músics, que són els que analitzen les cançons, sinó que també hi ha músics que agafen les cançons i les posen en playlists d'allò pues, super ben curades, i són els music curators que els hi diuen, i llavors ho encerten a saco, perquè hi ha aquest component humà que a la majoria dels altres serveis, que jo sàpiga, no es fa servir, i a més pues, hi ha aquest component dels atributs dels músics que han posat allà, que tampoc cap altre servei d'aquests ho té. Llavors, a l'hora de descobrir música, és fantàstic. Jo no he trobat cap altre servei que ho faci tan bé com Pandora, i de fet ara estic aquí i no tinc cap VPN i ho trobo a faltar. Estic com, joder.
Bueno, hem fet aquests minuts no musicals per poder agafar una birra nova que ens ha portat en Carlos. Aquestes l'has fet a tu, oi, Carles?
Aquestes propietàries.
Una pale ale sense gluten, espectacular. Bueno, doncs abans quan estàvem dinant amb l'Uri m'estava explicant primer dues coses. Una és que tu et deprimeixes cada vegada que mires la gent que s'escolta més a Pandora, oi? D'aquí quins són els hits?
Quan miro com els top, els artistes que estan a dalt, és una mica depriment, però perquè no els conec. Fetty Wap, Drake, Rihanna, no sé, o sigui, em sonen, però...
Justin Bieber.
Justin Bieber, sí. No.
Però una cosa, no sé si ho saps, és a dir, quin és a part de digui, quin percentatge de gent escolta, diguéssim, els 40 principals, i quins són la resta que escolten coses diferents?
No ho sé exactament, però diguéssim que és el que li diuen el long tail.
El long tail.
El long tail és gegant, o sigui, hi ha un munt d'artistes que hi ha molt poca gent que els escolta. I llavors hi ha molt pocs artistes que moltíssima gent escolta. Llavors l'alçada del principi de o sigui, el cap de la tail, de tots els artistes que existeixen, és molt estret però molt alt. Llavors hi ha moltíssima gent que els escolta, però n'hi ha molt pocs d'artistes allà. I sí, llavors el que Pandora tracta de fer amb algun d'aquests algoritmes és moure la long tail cap al públic, doncs que escolti aquest tipus de música, o que potser la música del long tail potser els hi agradaria.
Aquí, amb això de les llistes de reproducció, és una bona forma, una molt bona forma de descobrir gent que d'altra manera no cauries, no els escoltaries, no t'arribaria. Com es paguen 2.000 nòmines? Perquè de què viu Pandora? Perquè de recurrència de la subscripció és bastant recent, no?
Sí, a veure, lo del model de subscripció fa anys que existeix. El passava als $5 al mes, però el que viu majoritàriament Pandora és dels anuncis. I llavors això que deies dels anuncis que no et semblaven tan intrusius, no. Estic d'acord, i la raó és perquè hi ha com 20 persones que treballen, 20 científics, 20 doctors en informàtica, en estadística, en mates, que es dediquen a veure com posar el màxim número d'anuncis sense molestar, molestant el menys possible.
És que hi ha dues coses interessants en els anuncis. Una és quan cauen, quan surten.
Exacte,
vale? I que això suposo que és també una llei, hi ha algoritmes que ho determinen. Hi ha moments que pot caure un anunci i et pot molestar, i altres que no. i es nota que està buscat. Hi ha moments que tu interactues amb el mòbil, vol dir que estàs, has perdut l'atenció de l'escolta, perquè estàs fent alguna altra cosa. És quan aleshores cau l'anunci, és que està super, super pensat.
Sí,
I dos, la producció pròpia, el contingut de l'anunci. No és... o sigui, té a veure amb l'entorn, o té, té certa... És com si estigués una mica connectat amb mi.
No és aquell anunci que de l'Enrique Iglesias no, que et fotien coses... a l'Spotify. Estàs escoltant blues i cop i volta, bam, Enrique Iglesias.
No, l'Enrique Iglesias o coses que no tenen res a veure amb el meu món. Aquí sembla, no sé, potser perquè... Com,
o que són totalment dissonants.
O coses, no sé, estan ben produïts, estan ben fets, el so és adequat, no és com un tall així brusc. No sé.
Sí, llavors, i això s'explica per què Pandora té un departament que fa anuncis. O sigui, hi ha empreses que diuen nosaltres no volem fer l'anunci, et paguem a tu, Pandora, perquè facis l'anunci el més inclusiu, el que vosaltres penseu que és el que funciona millor. Perquè, clar, nosaltres també sabem quanta gent al final acaba clicant a l'anunci o no. I llavors, en funció d'això, doncs ens adaptem i fem l'anunci d'una manera o una altra, i d'aquesta manera també fa que l'usuari no se senti tant, hòstia, m'estan aquí destrossant la meva escolta de música, i a més estem fent que l'empresa doncs la, més gent l'escolti d'una manera més
perquè plaer. Perquè o sigui, tant en l'app com en la web, tot el que està passant en l'aplicació, vosaltres ho sabeu. I també sabeu on sou, on és la gent, i, potser...
Lo de saber on és la gent fins a cert punt. Fins a cert punt. No, no, és...
no demaneu geolocalització ni tal, o sigui, no és un dels permisos que necessiteu.
No.
Una altra de les coses que m'interessa molt és o sigui, tu bàsicament el que fas és algoritmes, que el que fan és que recomanen música. I el que hi ha una part molt important de l'algoritme és el motor d'explicació. O sigui, algú que t'expliqui, si jo et recomano una cançó, t'ho recomano per això. Això també ho doneu, és transparent per l'usuari o només és per tu com a científic?
Això l'usuari ho pot veure. Llavors el que veu és, són alguns atributs del Music Genome Project. Pues aquesta cançó és de rock i té aquests artistes que estan relacionats amb aquesta cançó que li has fet un thumb up, o té aquests atributs musicals que són semblants a l'artista amb qui has començat amb l'estació, i per tant pensem que t'agradarà. I si cada cançó pots mirar per què te l'estan recomanant.
En el grup de flipats de Zeta Testers, per exemple, hi ha gent que corre, i que per exemple es munten playlists per entrenar o per córrer, on busquen beats per segons, i vull música que vagi a 130 o que vagi a 95 i tal. Teniu aquest tipus de funcionalitats? O playlists específiques doncs, per runners o per builders?
Hi ha playlists o hi ha estacions de workout o de running o d'aquest tipus de música. No, jo no he treballat mai en especificar el BPM, els beats per minut d'una cançó, però em sembla que sí que existeix, no ho sé, no he fet servir mai, la veritat.
Carles, volia preguntar una cosa.
Jo volia preguntar-te sobre el tema dels músics, perquè Spotify havia sentit que no estan molt contents amb el tema de com fa el repartiment. Hi ha unes royalties o regalies, no?
Regalies.
I volia saber això...
Les regalices.
Això com funciona. Perquè, clar, per exemple, aquí tenim les GAE, i jo tenia un amic que tenia un bar i que ell posava música jazz, que a vegades era dels anys 50 o així, i venia el de les GAE i li volia cobrar. I ell tenia llargues discussions perquè deia, és que anirà a la Chenoa o al Bisbal i no anirà al, jo què sé, al tio que toca l'òrgan que jo escolto, no?
Jo no en sé molt de tot el tema legal, de com es distribueix totes les ganàncies.
I tampoc parles per Pandora.
I tampoc parlo per Pandora.
Sí, sobretot, el que digui l'Uri ho diu només ell i no ho diu Pandora,
sí,
i ja
no,
està.
No t'ho volem ficar cap problema legal.
No.
És tan o més impresentable que nosaltres, i per tant Pandora no està implicada en tot el que digui l'Uri.
Llavors el que sí que sé és que fins fa poc Pandora es basava en diguéssim la llei que fa servir qualsevol ràdio que posi una cançó, qualsevol tipus de cançó, que potser tu compres un CD i tu vols fer el broadcasting, i llavors has de pagar uns certs diners, que no sé quina associació va d'Estats Units en aquest cas, no? I fins ara es basaven en aquesta llei, i no sé exactament com funciona, i després ara han anunciat el sistema de on demand, o sigui, com Spotify, que tu pots escoltar una cançó específica, o pots escoltar un àlbum específic o fer-te la playlist que vulguis, i amb això el que, en lloc de fer contractes amb aquesta associació gran que controla tot el que s'emiteix a la ràdio, es fan contractes individuals per cada discogràfica. Llavors això dona més flexibilitat, però al mateix temps, doncs, depèn de quins contractes, tu no pots fer... no pots emetre segons quines cançons.
Si ara, per exemple, en Daniel, en Bolsa, vol agafar i publicar el disco de la Bolsa d'Orina, de la Bolsa d'Orina dintre de Pandora, què ha de fer? Ho pot fer directament sense una discogràfica?
Sí, sí. Llavors això també, o sigui, clar, és que és complicat, perquè nosaltres agafem, o sigui, com a Pandora tenim una web on la gent pot enviar la seva música i llavors ha de passar un filtre. Llavors hi ha músics que ho escolten i diuen, pues vale, sona guai, té una qualitat mínima, no és una versió karaoke de Metallica, saps? Jo què sé. I vale, doncs ens creiem que passa el llindar de música acceptable.
No podem fer un disco de Nadales de Mossega la Poma i penjar-lo.
Bueno, no, home, si sona bé, sí. Hi ha un catàleg molt gran de música de Nadales i de música de Holidays. Que li diuen allò. Bueno, i... Llavors han de fer això, però no cal que estiguis a cap discogràfica. L'únic que necessiten és que tinguis les cançons a Bandcamp o en algun lloc on les pugui comprar Pandora i llavors posar-les com a ràdio. I a altres serveis, com funciona, és que necessites una discogràfica. Però aquesta discogràfica no cal que sigui una discogràfica gran. Pot ser una empresa, o sigui, tu dius, vaig a muntar una discogràfica, pagues el que...
Un casting, la puta d'oros.
Llavors... això el que fa és que qualsevol persona paga pues, 100 euros, 50 euros, no sé quant és, i això et permet que estiguis a Amazon, a iTunes, a Spotify, a Google, però no hi ha cap mena de filtre d'un mínim de qualitat.
Entres, jo sé, sí que podem fer el disco
allà
de
sí,
a la Poma,
sí. Però llavors, clar,
un parell de cerveses més i el gravem.
El problema, o sigui, diguéssim que Pandora està recomanant molt d'això que he dit, no, del long tail, però volem que el long tail sigui de qualitat, no que siguin cançons que sonen fatal, que estiguin molt mal gravades...
No és com que YouTube, no, que pots trobar qualsevol cosa.
Sí, exacte. Mm.
Us sembla que anem a fer un tall per parlar de la part de contacte de l'audiència, que a més volem fer l'altre tastet de la cervesa que ens queda?
Sí.
I després parlem de la bossa d'orina i escoltem una altra... Per tornar a recuperar l'entrada, si us sembla bé, fem una altra... Provem una altra cançó? Teniu previst de tocar una altra o només...
Sí? Sí? Falta.
Vale, perfecte, genial. Doncs... Volies comentar alguna cosa, Rai?
Bueno, posats a demanar, l'Oriol va participar a RAC1 fa 2 anys o 3 anys?
4 anys, perquè va ser quan va tornar a guanyar l'Obama.
Sí. I vas tocar, ens en sortim de...
Ah, sí, de Manel.
Una versió, que és molt xula.
Si la tens fresca o no?
El Dani, tu la tens... Sí?
Se'ns poden buscar els acords en un moment i...
Bé, mentre ells busquen coses, anem a la secció de contacte i us explico una ressenya que ens han deixat. Encara ve l'efecte rebote de Recepta Tester.
Troba'ns a Twitter, Facebook o al blog. Participa de l'activa comunitat Mossegui a Telegram o contacta per correu electrònic a podcast@mossegalapoma.cat.
No he tingut temps d'aplicar els filtres màgics aquests que vas descobrir amb el discjòquei professional, Marc. No he tingut temps encara, ja ho faré.
Llavors farem una mescla avui de la bossa.
Aquest Nadal no tindré
farem temps. Farem que sonin estupendos.
Doncs això, que com podeu ajudar a Mossegar la Poma? De dues formes evidents. La primera, aneu a iTunes, poseu estrelletes, feu comentaris, promocioneu-nos. És superimportant. Fem... O sigui, arribem a molta més gent si ens poseu estrelletes i comentaris a l'iTunes o a l'iVox o on sigui. I la segona, que ja ho feu molt i estem supercontents i que ens comprarem un Tesla i un altre Tesla i un carregador automàtic si de joguina amb l'afiliat. No, però a veure, el mes passat, gràcies al Black Friday i aquest mes per les compres lògiques de Nadal, doncs han sigut... Com no tinc l'històric de l'any passat, just vam arreglar l'enllaç d'afiliats que no anava, sí. Que trist. Sí, vivim gràcies als afiliats i a l'enllaç no anava, no? És per matar-se. Gràcies al Josep Ruano, per cert, que va aixecar la mà.
Sí, sí.
Doncs enguany, el mes passat va anar molt bé i aquest pues, té pinta de que continuarà anant bé. Per tant, aquella tauleta que vols portar portàtil per posar l'iPad...
Per podcast in itinere,
doncs...
Per la firma de podcasting que vol muntar, que vol fundar en Carles Canyo.
Sí. Perdona, explica com es dirà
com
la firma.
Com vols que es digui?
Vale, és que com que tenim ara 2 podcasts, vostè la Poma de Testers i n'hi ha un parell més allà o 3 en el
Chorizonte,
pues... jo vaig dir que havíem de tenir un proveïdor igual que l'Emilcar té l'Emilcar FM, i llavors vaig suggerir Toma i Daca, perquè és de Tomàs, Marc, Dani i Carles, i com que som molt de Toma i Daca aquí, també.
Toma i Daca. Hòstia, queda xulo, eh? És molt longui. Doncs,
Toma i Daca no pare sigue,
no? Sigue, no? És... Doncs això, una ressenya que ens ha deixat una persona que es diu Colomaine.
Vale.
No és de Columbine, posava Columbine, que sinó que la cosa que ha sigut més...
potser és de Santa Colomaine de Gramenet.
Ai, de Colomaine de Gramenet.
Ah, hombre.
Sí. Doncs diu, el millor podcast en català. Doncs això, en català no hi ha un altre podcast millor, molt recomanable, és que hi ha pocs. Podcast independents en català.
I d'entrada ja pots dir tranquil·lament que som el més antic, perquè...
No tinc clar...
No hi ha jo diria podcast, hi ha algú que aguanti
més. I la web també porta molt de temps.
Però no és un podcast, estaven a la ràdio.
Sí, és un podcast, està vinculat al mitjà, però... Va estar durant un temps a ràdio, sí. Podcast independent. Tot és podcast, Marc.
Sí.
Però nosaltres però tenim el segell independent. Doncs tornem, ara sí, amb l'Uri Nieto i amb el Daniel Bolsa. Seguim amb la bossa d'orina. Ens heu d'explicar la història de la bossa d'orina? Jo tinc ganes de conèixer com
va sortir. Si un es diu Daniel Bolsa i l'altre es diu Uri...
Sí, per als orígens, com es van conèixer, si de petit feien coses. He llegit no sé què del tercer DGB per algun lloc, ja ho explicareu. Anem per la segona cançó. Ah, i no hi ha entès l'últim vídeo. Disculpeu-me, el vídeo d'aquest senyor que li fa un petó, un senyor gran...
No l'has entès.
No l'he entès. Ah. Me l'expliqueu després perquè volia saber de què anava. M'ha agradat, m'ha agradat mogollón, però no l'he entès.
Podem llegir un tuit que va fer, un comentari d'un noi a YouTube que l'explica molt bé, i jo crec que gràcies a aquest comentari he entès jo el vídeo.
A tu també. Vale. Primer la música, després parlem de la bolsa.
Mama, et vas oblidar de dir-me que la vida és una merda, te'n vas oblidar i era important, i quina puta merda. Mama, quan em vas ensenyar a caminar, va passar per alt mencionar que tot això és una autèntica basura. Mariano Rajoy! puta merda. Quina puta merda. Quina puta merda.
Puta merda.
Ué. Mama, vull tornar dins del teu cony, on s'hi està molt calentet, on no hi ha internet.
Bravo! Bravo!
Aquesta cançó, i
all right,
ara en directe ja...
Gallina, com deia el Cruyff...
Gallina de piel.
Gallina de piel. Gallina de piel.
És un puto himne. No, 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 és un puto himne. Sí, sí, és brutal. A mi cada vegada que l'escolto se'm posa la pell
de gallina. A mi el que em va flipar molt bé, la vaig veure sent en el vídeo que va penjar l'Uri, i et quedes pillat amb mitja Times Square allà cridant i la gent suant de la teva puta cara. Ella...
Aquesta cançó és molt, és super aconseguida, tios. O sigui, té la música correcta, té la teva veu amb els crits i la tonalitat teva,
els coros,
els coros, i la lletra, que és brutal. O sigui, tornar al cony ja és l'últim, i ja és que és tan,
el cony
és
un, està calentet i no hi ha internet.
No, és el cercle perfecte. O sigui, genial, brutal.
Gràcies.
No, no, molt bona, molt bona.
Sí, me'n recordo ara la gira que va ser fa dos anys.
La gira mundial,
que,
oi?
La gira mundial de fa dos anys, que començava amb el concert tocant aquesta cançó i deies, i ara què faig?
Sí, no?
Sí, ja he tocat el cel, ja.
Vale, pleguem, ja, sí, ja
cap a baix. De fet, ho dèiem, ara ja hem començat a dalt de tot, ara l'únic que queda és baixar fins a estampar-se.
També tenia una altra cançó de puta merda, que tots ens sembla una puta merda menys Granollers, oi?
Sí, sí, sí. Sí. Aquesta és una versió d'Astrut, que vam canviar-li la lletra.
Sí, tot és que està genial. Parlem de la bossa d'orina. Com us coneixeu des de petits, no? Per el que he llegit una mica de la història de la bossa. Expliqueu com us vau aficionar, o com... Suposo que sempre heu tocat junts, és així?
Doncs no.
No?
Ens vam conèixer a tercera...
Parla més a prop. És que tens micro, és un micro que quan parlem amb veu...
Doncs ens vam conèixer a tercer d'EGB. Mm-hmm. I llavors l'Uri sí que... Tu estudiaves música, no, ja? Tocaves,
sí,
el violí?
Sí, tocava el violí. Com podia, tampoc feia...
Sí. Mm.
Però no m'agradava, a més a més.
No, és veritat, estaves com putejat. A vegades, sí, sí, arribava a casa seva... Uri, què fas? Estic tocant el violí.
Que t'agradi la música, tocar un instrument i que l'instrument no t'agradi, no? Això fa una ràbia.
Bueno, de fet, feies música per obligació una mica,
sí,
no?
Sí, els meus pares em van obligar.
Sí. Bueno, el Miquel fa per informàtica per obligar... No. Vale, no, perdona. I aleshores, us vau conèixer quan tu estudiaves violí, no?
Mm? Amb 8 anys teníem també... els dos...
Sí, no, jo vaig deixar la música superpetit. A mi em van obligar també a anar a música i un dia li vaig dir a ma mare que no volia anar més a música i ja està.
I la vida va transcórrer per camins diferents.
Aquí
no?
Està, sí, de fet ens unien les consoles, el porno i...
El porno
i menjar
tots.
Pizzas
en aquesta,
i xocos.
En aquest programa d'avui jo crec que estem tots units pel porno.
Sí, sí, sí. En aquest país gairebé aquest també.
Sí. Bueno.
I això, i llavors el que va començar amb la música era l'Uri, que tocava heavy, no sé què. Jo anava als seus concerts, jo em vaig deixar el cabell llarg per anar als concerts i...
Ara que ho dius, sí. teniu... Clar, tu limites el cabell llarg.
Sí, 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 sí.
O sigui, sí, però no et retalles la barba tan bé.
Jo no
el
puc.
Que passa que abans a l'Uri. Jo no puc.
Pensar que la frase s'acabava, no te la retalles.
No, sí. La barba també. El que passa que abans a l'Uri, els de Sargon, portaven la barba en plan sumeri. Va haver una època quan jo vaig conèixer, portava la barba així retallada cap a, en forma quadrada,
no,
cap a baix.
No, la part final és recta.
Sí, sí, recta, però sí, és llarga i just recta així.
Estil Jordan Rudess.
Volava moltíssim.
Tenia un joc d'escacs que les peces tenien la mateixa barba.
La reina també tenia la barba sumèria.
Sí.
És que era egipci, les reines eren els faraons, que eren... Bueno, en fi, no està jo una mica allà.
Tenen sumèris.
Sí, bueno... no, estàvem parlant de la... Bueno, i això, tu anaves als seus concerts, però com acabeu muntant la bossa d'orina?
Hòstia, doncs és una puta broma, o sigui...
L'Uri, ja dura, eh?
L'Uri sí, però està durant massa, ja. L'Uri estava vivint als Estats Units i un hivern, que va ser el primer Nadal o segon o així...
Em sembla que va ser el segon Nadal que vaig venir aquí a visitar.
Anava superanyolat i carinyós.
Sí.
Buscaves amor.
Buscaves. Exacte, jo trobava a faltar Sargon. Però el Sargon era una cosa molt seriosa i, hòstia, no podíem fer això de la distància.
I, joder, ens coneixem des de superpetits. Hem estat una relació superintensa sempre entre el Bolsa i jo, sempre hem estat junts. Encara que en algun moment físicament no estàvem junts, sempre hem estat molt propers. Llavors, ell va començar a tocar el baix i ell ja tenia grups i tal, i llavors vam dir, fem un concert de versions o què? Que tenia algú senillo de tocar en directe. I vam fer dos concerts. El primer concert de la Bossa d'Orina va ser el Bar Vader.
El Bar Vader
de Barcelona, que està tancat, malauradament.
Bueno, van tancar després de que va ser un bar. Sí, no és el primer, ja ha passat altres vegades.
I després...
Espero que no sigui la poma, aguantem-la. Sí.
I després a Granollers, i llavors ho hem anat repetint cada any. I llavors al principi vam començar com un grup de versions,
sí. I ara ja
però cada cop que tocàvem teníem... Ah, mira, he fet una cançó així una mica tonta. Ah, mira, he fet una altra una mica tonta. I al final, bueno, avui en dia només toquem una versió de 24 temes que toquem en aquesta última gira mundial.
En aquest últim, l'última producció que heu penjat, que en vídeo, la que heu fet en vídeo, és la que us deia que no entenia. Que heu anat creixent, ara ja feu vídeos i totes les cançons com si fóssiu professionals a tope, eh? Una cosa bestial, eh?
A veure, el vídeo de Papa i Mama està molt bé.
I aquest últim també està molt bé.
Nomás DF, sí. Que no sé on ha anat el Ferran, però el Nomás DF és el Ferran, ell és el... l'encarregat de fer tot el vídeo, ell va ser qui ens va gravar, qui està fent el vídeo ara. Sí.
El vídeo és xulo, eh? Vull dir, hi ha un senyor una mica més gran, una només jove, que es fan un petó. Però, hòstia, tot hauria d'acabar bé, i per què s'emprenya? És que no, encara, per això deia que no entenia per què s'emprenyava.
No hi posa, ho vas llegint.
No, sí, perquè és calvo, però no, jo no ho trobo un motiu suficient, vull dir, no acabo d'entendre per què s'emprenya. I tu vas dir que hi ha algú en Twitter que va dir que... Que deia alguna cosa, no?
Bueno, però això sí que ho entenia. Jo pensava que em preguntaries una altra cosa. Però el que no vol fer un petó, no sé, l'actor no li vol fer el petó per no sé quina raó. No sé.
Diu que és calvo.
Ho va posar el Ferran en subtítols perquè tampoc ho entenia ell i va dir, vaig a posar això. Ja.
No, no, el Ferran no va fer aquest vídeo. Fer els Vengamonjas.
Sí, el Ferran es va fer el de Mama i Papa. Sí. I aquest l'han fet els Vengamonjas, que
també... És un motiu absurd per muntar la segona part del vídeo, perquè la cançó té dos parts.
La idea que ens van dir els Vengamonjas va ser, mira, hem tingut pensem que això pot funcionar, comencem una producció de l'hòstia, no? Així com en blanc i negre, unes càmeres xules, com a temps així que tot sembla que vagi lent, com molt èpic, i hi ha un moment que s'estan enfadant un home i un noi jove, un home més o menys gran i un noi jove, i en un moment veus que en realitat eren parella, que no era pare i fill, no era una parella.
Pare i fill al principi.
Exacte, llavors veus que, hòstia, s'havien de donar un petó, i llavors canvia tot. Però després resulta que l'actor, llavors se va com una mica meta, no? L'actor no vol donar-li un petó, per més a saber què, no sé si és perquè és calb o perquè li fa pudor a la boca, no ho sé. Però la cosa és que no poden gravar aquell moment, i llavors els Vengamonjas, que és qui estaven gravant tot això, tenen un problema, i llavors decideixen doncs buscar alternatives per acabar l'escena. Llavors proven amb la pantalla aquesta de croma.
Bueno, de fet, primer ens demanen a nosaltres més diners, sí. per contractar, o sigui, per pagar-li més, pujar-li el sou a l'actor, si que no és calb.
La metahistòria és que sí, té una cançó, eh? Una i una altra.
No, però clar, com que la cançó té dos ritmes, i són com si que fossin dos cançons empalmades totalment, doncs ja està bé.
És una cançó per enginyers.
A més, tens l'Aleluia i empalma l'Aleluia.
Amb el mail que diu Aleluia, no? Ja ho tenim. Ja sabem com seguir el videoclip.
Tot i que no té res a veure amb la lletra de la cançó.
Aquí està.
Teniu previst nous concerts?
Fareu alguna dijous, cosa?
Sí, aquest dijous a Barcelona, a l'Astrolabi.
Dijous 22 a l'Astrolabi.
21:30.
Sí. L'endemà, el 23, a Figueres, a les 11.
A les 11, al Bar de la Cate.
Bar de la Cate, sí. A les 11. El dia
25. Nadal a Mollà, no? A l'Ateneu La Pólvora, que fan tota una moguda, fan allò del quinto de Nadal i el menjar sopar de sobres, no sé què, i després estarem nosaltres amenitzant tot això.
Genial.
I el 29 és el 29. A Mataró, a la, el, com es diu?
Concert final de gira, no sí. sé com es diu el lloc.
Amb Soul Aside.
Soul Aside, el bateria de Sargon.
Ostres, amb, sí. amb
Marc Prim.
Marc Prim. Bueno, el bateria de Sargon toca amb nosaltres sempre que pot. Sí. Toca el cajón o la bateria electrònica.
El que li manem cap en cada fase.
Durant una o dues gires ens dèiem la bossa prima d'orina, perquè ell es diu Marc Prim. La bolsa, urinieto, Marc Prim, la bossa prima d'orina.
Com sí. del hub de podcast que volem fer nosaltres. No?
Com el toma i daca.
El toma i daca, sí.
Exacte, sí.
Molt bé, senyors, doncs hem d'acabar el programa avui.
Hem d'acabar el programa perquè tenim que fer-ne un altre i jo els voldria demanar que acabéssiu amb la cançó que acaba el disc.
Per què no fem una cosa? Ja que hem començat
el
amb...
El Fali
Sí. Fem una cosa perquè tinguin temps de pensar i preparar.
Si us recordeu dels acords.
Anem a fer les propostes mosseguis, vale?
Sí.
I en lloc de tancar amb la música normal, com hem començat
tancarem amb,
Moscader,
amb la música de la bossa
tancarem amb la bossa d'orina. Recordeu que venen propostes. Si teniu algun grup, a part de la bossa d'orina, o alguna cosa, una cançó, o alguna cosa artística, el que sigui, o cultural, o de qualsevol cosa, o porno, ho podeu dir que ho posarem com a proposta mossegui. Pues anem per les propostes, que la primera, Ludo, ve de tu. Anem per les propostes. On estàs?
Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Molt bé, moment de propostes.
No sé. I ara hauríem de parlar una miqueta amb en Carlos, ja que ha vingut aquí i que ens expliqui
què és el que està fent. És la primera proposta.
La primera proposta. Sí,
perquè segur que molts oients que no hagin estat atents a Telegram aquests dies o d'això no saben per què hi ha una cervesa artesana aquí, perquè fem aquest tastet, que al final va ser un tastet, després ha sigut una birra i ara ha sigut finalment un tastet. Carles, d'on ve tot això?
No ho sé ben bé. Bueno, ho va dir el Marc fa molt de temps, 2 mesos suposo, em sembla que va dir que faríeu aquest programa en directe avui, el dia 20, i que vindria la bossa d'orina i deia, i no sé si vas dir directament o de cerveses o no, o t'ho vaig proposar jo
sí,
després.
Va saltar tu en
aquell moment. Sí, i clar, primer dèiem de fer una cata, però és massa llarg per fer una suricata, ja la farem més endavant. I res, bàsicament portava 3 cerveses una mica enfocades a diferents persones. Una, la primera ja l'heu anomenat, la mosca de Girona de Poma, pel tema mossega la poma. La segona, la meva, perquè el Marc volia tastar una cervesa meva i a més és sense gluten. I la tercera va molt relacionada amb la puta cançó que acaben de cantar ara, perquè és una cervesa que es diu Que us follin. No és meva, és d'un noi de Tiana que també fa cervesa casolana, i aquesta sí que és una producció que té registre sanitari i que es ven a les botigues, i que a més té la particularitat, a banda del nom tan cachondo, que l'etiqueta és de tela i porta les instruccions per fer un còctel molotov quan te l'acabes de prendre. La arrenques i aquí, si us hi fixeu, aquí dintre hi ha dibuixat per fer el còctel.
I ja tens la tela i tot, no?
Sí, només et falta la benzina, el que calgui. I llavors aquesta és una cervesa molt bona, és una cervesa West Coast Pale Ale, i bueno, la tasteu ara i ja
posa
està.
El micròfon com s'obre, que així ho sentirem.
És una mica pedorreta,
jo crec que això
jo crec que això que
ara
ha fet
ara l'encabem de muntar en algun lloc una suricata de cervesa bé i...
però sense programa,
sense
no?
programa veure allà on ens diguin Carlos.
Jo crec que
li anirem a l'Ella o a Premià de Dalt o on sigui.
A mi el que em fa patir és el teu MacBook Pro, Tomàs, perquè...
És igual, ha aguantat tot. Anem a dedicar-li al Carlos, que pobre, ha vingut amb la navareta i tot, un aplaudiment, vale?
Bravo!
Merci. Bueno, doncs, Ludo, la primera ve teva, perquè és un llibre de contes que es diu Batiscafa al mar.
Sí, el Batiscafa al mar ja en vam parlar fa un temps. Això és un amic meu és un amic meu galès que ha viscut a València, i allà a València ha escrit un llibre de contes amb uns quants il·lustradors i tal, que es diu Batiscaf en el mar, i està realment bé. És el llibre que em demana als meus fills que els expliqui els contes
a la nit,
abans d'anar a dormir em demana que els expliqui els contes aquest. Bueno, ara m'estan explicant, demana que els expliqui l'acudit aquell del cagador justiciero atacat de nuevo, de l'Eugenio. I els tinc que explicar cada nit el mateix conte, però a part d'això el conte aquest del Batiscaf en el mar està molt bé, i a més ara es pot comprar des d'internet, i per tant per això l'hem fet la reproposta. Si algú vol regalar contes de nens, doncs és un molt bon conte. alta.
Jo, si el Rai em deixa, vaig intentar explicar una altra proposta de Miquel Soler.
Quin tros de birra!
És una passada, aquesta birra.
Quin tros de birra!
Tinc una pregunta. Per què es diu West Coast Pale Ale?
Perquè és l'estil que es fa més, bueno, és un estil de cervesa de la costa oest de Califòrnia, San Francisco, San Diego, tota aquesta zona, i bàsicament perquè els llúpols que porta són llúpols de la zona de Califòrnia.
Sí, té un lúpol super
potent. És molt amarg, eh? Super, és molt amarg.
Es mastega.
Sí, estic molt d'acord, eh? O sigui, sembla de les d'allà.
Jo veig que abans el Dani fotia una cara de...
A nivell de gallina de piel com la de mama, la proposta que ve ara és del Miquel Soldevila, que també és de gallina de piel. Em recorda que s'estrena ara aquest any, a l'octubre del 2017, que encara queda una mica, Blade Runner 2049, de Ridley Scott.
Fa molta por, això, eh?
Fa una mica de por.
Fa molta por.
Fa una mica de por. Atenció, surt de Harrison Ford, el Ryan Gosling. He vist un tràiler, que us el posaré enllaçat. ¿Vale? No fa mala pinta. No vaig a fer spoiler perquè està en el tràiler. ¿Vale? Hi ha una part que ens recorda a l'ambient de Blade Runner, que era molt urbanita. ¿Vale? Recordeu que passava en aquella ciutat, que era una mica com si fos Hong Kong.
Em fa molta por, eh?
Però hi ha una altra part que passa fora de la ciutat i és una altra història.
Vaig a fer d'en David. El Ludo li encantarà i el Raül Arribas l'odiarà.
Segurament.
Més propostes.
És que jo tinc un índex de tolerància menor al dolor que en Raül.
Bueno, de fet, el Raül no té índex de tolerància.
No, té un índex zero.
Zero.
Però amb una altra cosa, suposo que ja sabeu que hi ha tràiler del Fast and the Furious 8.
Ho has dit diverses vegades.
I el tràiler és boníssim, o sigui, és fantàstic. A mi m'agraden les pel·lícules dolentes. A més, he vist el remake de Los Siete Magníficos. Oh, quina meravella.
Bueno, tenim un oient que és la Cristina Acardi, que ens parla de música per invidents. La Cristina és una seguidora de Mossega la Poma.
És una noia italiana
que vol aprendre
invident,
català, invident.
Que ens fot uns rotllos tremendos per el Telegram.
No, i a més, com no, li costa escriure, perquè a més el Telegram no està adaptat per persones invidents.
Ens ho diu parlant en anglès.
En anglès, en l'àudio. Que a més és una cosa horrorosa, perquè a diferència del WhatsApp, per les iaies, el Telegram tu no estàs per escoltar-lo. Tu escoltes Telegram? Jo no puc, estic fent altres coses, no?
Sí. Bueno. Però que ens ho digui en italià. Cristina Cara, parla en italiano en el Telegram.
Escribe en italiano, no?
O parla en italiano.
Sí,
parla.
Bueno, en qualsevol cas, aquesta seguidora que és invident, és italiana i que està amb nosaltres aprenent català, o sigui que té la marinera.
No, tot el carinyo i tot
ens comenta una iniciativa en la que participa un amic seu que es diu Gianluca Apollaro. Ahí lo
apoyaro,
dejo. Ahí lo dejo.
Ahí lo dejo apoyado.
Digo, aquesta iniciativa consisteix en una campanya per ajudar persones invidents a produir música, que és superbona i a més lliga amb el tema d'avui, ¿vale? Diu, trobareu més informació i com fer donacions, perquè és una campanya de donacions, a GoFundMe i us enllaçarem a la campanya. Okay?
De fet, l'Uri i jo hem fet música de vegades anant bastant cegos.
Sí.
O sigui que...
Vale.
No és el mateix.
Bueno, jo, un recordatori que... Més que una proposta, és un recordatori. Us vull recordar que el dia 20 de desembre, aquest 20 de desembre, ha fet 20 anys que es va morir Carl Sagan.
Uf, vale? És veritat, avui estava en el Twitter per tot
arreu. Sí, astrofísic, gran divulgador, creador de la mítica sèrie dels anys 80 del passat segle sobre l'univers i la vida, que es diu Cosmos, a Personal Voyage. I és un bon moment per revisar la sèrie original.
Està a Netflix, em penso.
Està a Netflix. I el remake també està a Netflix.
Què tal està el remake?
El remake és del 2014, és Cosmos a Space Time Odyssey. El fa un altre astrofísic.
Un negre que té una veu super...
Neil deGrasse Tyson, que és un altre astrofísic.
Té una història molt maca, aquest home.
Sí, molt xula.
Que és que ell va ser rescatat per Carl Sagan de les carrers de Nova York.
Anava per a la droga i per a
abajo. La droga i aquestes coses.
I el va rescatar el mateix Carl Sagan, va ser alumne seu i el va com a padrinar, a més, no només això.
No, però...
I es va fer astrofísic i ara ha fet la segona part de Cosmos.
Heu sentit la veu que té aquest home?
Brutal.
Té una veu, millor que el del James Earl Jones, eh? Que el Darth Vader. És espectacular la veu que té aquest home.
Doncs jo recomano que veieu les dues. Les dues estan a Netflix, tant l'anterior com l'ara. I tu tens aquí una altra cosa que dius.
Jo tinc una recomanació, ja que sóc un tio bastant viatger. Es diu, teleport.org. És una pàgina web on et compara ciutats per viure i et recomana ciutats per viure. Llavors, en base a diferents criteris, tu pots tirar quins criteris vols o pots fer servir els que et donen ells, et recomanen i et comparen ciutats. En aquest cas, doncs, podem comparar Oakland amb Chicago, ciutats americanes amb ciutats europees, etcètera, etcètera. Inclús tenen una comunitat on tu pots...
Perdona, amb diversos paràmetres, no? Jo què sé,
si saluden pel carrer...
El cost de la vida, si saluden pel carrer...
Exacte.
Si els veïns et porten pastissos...
O que val menjar, que val el lloguer, que val el comprar...
I a més també tens una mica de fòrum on pots fer preguntes i gent local et contesta els dubtes que tinguis. I aquesta gent ha començat un projecte, han arribat avui un newsletter, que diu, veient com va el món, veient com s'està donant tota la merda dels atemptats i tot això, han decidit crear una cosa que es diu Paperclip Project. La història del Paperclip és els estudiants de Noruega de la Segona Guerra Mundial portaven un clip per lluitar silenciosament contra la repressió nazi. I han agafat aquest concepte, que es veu que ja no només va néixer a Noruega, sinó que s'ha anat portant, com a qui porti un clip vol dir que és una persona que pots confiar, pots anar a parlar, i estan intentant estendre aquest projecte perquè el món sigui una mica... Ja, no
més confiable. Fosc.
Exacte.
Una mica, això ho he vist molt per San Francisco i per Oakland, molta gent.
Ja acabava el clip.
Sí, sí, sí. La meva parella sempre va amb el clip. Des de que va guanyar Trump.
Sí. Esteu contents, oi?
Ui, sí.
Bueno, esteu per la esteu com nosaltres, esteu per la independència a Califòrnia, sí. No? Que mola.
O ajuntar-nos amb Canadà, això també era una altra cosa que es proposava.
Sí?
Pues no, sí, deien a tota la franja oest, o sigui, Washington, Oregon i Califòrnia, d'ajuntar-se amb Canadà.
Ah, sí, tot el Pacífic.
Sí.
Els catalans això... podem apuntar-nos i perquè jo m'apuntaria.
S'està parlant del Maresme, fusionar-se amb Andorra.
Tot tecnologia, sí, sí. Teniu alguna proposta o cantem directament la cançó? Què voleu proposar com a proposta a Mosegui?
Ah, com
una... Si us ha agafat en bragues...
Que han fet ells.
Sí.
Que us subscriviu a l'Smart IDNS per connectar-vos contra Pandora, per exemple.
Home, clar,
i pegueu els afiliats
sí.
A Mosegui.
Ah, sí, sí, això sí, Smart IDNS us permet escoltar Pandora al sí. Mòbil on
vulgueu. Tu ara no ho expliquis allà a Pandora que s'està connectant gens des de Barcelona.
No, però escolta, si paguem, paguem. És que més dona.
No, clar,
no? Que... Digues, digues. Ah, espera, un moment que falta el Sergi.
El nostre
No, los auriculares no tenen allà.
Auriculares. Senyor Perucho.
Ja que és el meu últim dia, vull fer dues recomanacions que em definiran com a persona i faran que o m'ho digui no m'estimin molt.
De fet, ja t'ho dia a tothom. O sigui que ja pots acabar. Ja. Pues a Telegram, perfecte. Quan entres tu
ja
a Telegram...
Ja ho sabeu que...
A Telegram,
llavors o sigui, el que faran és manejar-me la vida.
No, perdona, tens un grup de fans molt supporter, eh? I això que quan entra a Telegram no diu... Què fa una persona?
Jo tiro merda quan entro a Telegram.
Però sí, tires 15 merdes, o sigui, 15 pàgines
ara
de merda.
Ara entens perquè vaig deixar de fer servir fòrums.
Sí, sí, no t'entim.
Vale. Són dues recomanacions, són dues sèries no de carniosos, de dibujitos, vale?
Bueno.
Una d'elles la podeu trobar aquí a Espanya, que l'ha editat Selecta Vision, aquesta potser li agrada a en Marc, que és One Punch Man. Bàsicament és un superheroi per afició que es carrega qualsevol cosa d'un cop de puny.
Punch què?
One Punch Man.
Ah, punch.
Vale? O sigui, és un oficinista que un dia, després de lluitar contra un monstre crank, es posa a entrenar i acaba amb l'habilitat de destruir qualsevol cosa d'un cop de puny. Això inclou...
Enyorarem molt fort la teva personalitat.
Sí. Això inclou monstres del tamany d'en Godzilla, aberracions alienígenes, robots gegants, qualsevol cosa. Llavors això li causa un gran buit interior. O sigui, és una sèrie que no tracta sobre un superheroi que rebenta coses, sinó com el tio diu, és que la meva vida és una merda, no hi ha res que em pugui plantar cara.
Vale. I la següent?
La segona és encara més desternillant. Es diu Girls und Panzer. La traducció
ja faltava porno aquí.
No és porno. La traducció és Niñas subides a un tanque.
Vale? Torna a dir.
Para Girls und Panzer.
Ah, en alemany.
Sí, en alemany. A sobre, sí. Bàsicament,
en alemany s'escriu
UND.
A tu vas que hem de repassar aquí una mica...
És una sèrie que és fantàstica. Vull dir, són unes noies d'un col·legi en un món en el que els instituts són portaavions gegants, ¿vale? Perquè així la xavalada crece més fuerte, més preparada, i una de les assignatures optatives que poden agafar es diu tanqueria. Bueno, no, és Panzerfauden o algo així. Bàsicament és el club de conducció de tanques con combates con munició real. No mor mai ningú, perquè quan un tanque li foten dos hòsties li surt una bandereta blanca i compta com eliminat.
Com és,
però bàsicament són noies d'entre 14 i 16 anys conduint tanques, disparant-se entre elles i fent derrapes. Fan drifting com a todo gas en tanques.
Tinc una proposta, que és que el Marc Alier busqui millors becaris.
No. O sigui, la sèrie arriba a uns nivells d'estuns del plan. Un tanque aixeca l'altre perquè li faci derrampar un altre, perquè salti un pont i li foti un tiro a una artilleria fixa.
Això sona a Oliver Benji, eh?
És l'hòstia, és l'hòstia, però amb tanques.
Jo només fer una observació, o sigui, a tres mostres dels meus becaris, Oriol Nieto, Raimon Lapuente, Sergi Perucho, gràcies.
Un aplaudiment pel Sergi perquè marxa.
És una sèrie brutal, però no arriba a tant.
Bueno, senyors, acomiado el programa perquè acomiadarem amb la, sí, diguéssim, amb el final de la vostra cançó. Només dir dues coses, una, ràpida. Gràcies a tots per la vostra atenció. Aturem els programes enregistrats des de l'estudi per descans de vacances de Nadal. Tornarem a partir del 10 de gener o el mateix 10 de gener, si és possible. També és possible que durant aquests dies es publiquin alguns minuts mosseguis. Jo estic preparant un amb en Toni Selles parlant de podcasting i no sé si caurà alguna altra entrevista interessant.
Algo farem.
I entre tant us desitgem que passeu a tots un bon Nadal i una bona entrada d'any nou. Un aplaudiment a tots els nostres oients que han vingut aquí, en Xavi Aracil, en Miquel i en Carles Arruz. Reiterat en el Carles perquè les birres estan que t'hi cagues, eh? Molt bones. Sí, sí, sí. I tanquem.
I no oblideu que continuem amb més música i més cervesa amb el Zeta Testers ara, eh? O sigui, això
és tan que t'hi cagues i que t'hi pixes, eh?
I que t'hi pixes.
Sí, perquè hem passat tots a fer la bossa d'orina.
La bossa d'orina clou el programa d'avui.
I em sap greu que hàgiu escoltat aquest concert tan poc definit i aquest temps tan mal invertit. Ja no tornarà, i us heu fet vells, doncs estem morts. I no és veritat, doncs estem morts. I el concert no és veritat, i això que heu escoltat no era res. Era un engany, era un engany. I això que heu escoltat no és res. Tan sols un engany, un oasi, un miratge, un plagi o un viatge. Sentim molt, però estem cantant. Però no estem cantant perquè estem morts. Encara que les nostres veus semblin de persona viva, estem morts per dintre. Oh, estimat Amenàbar, disculpa pel plagi absolut. Doncs el concert s'acaba
com la peli
de los otros, com el sexto sentido, que el director...
Com es deia el director?
Vijayamalayan!
Era un
director hindú. I ho sento molt per tu. I ho sento molt per mi. I ho sento molt per tu i per mi.
Per què, collons, ens hem de morir?
All right!